Al matí, amb Raquel García. Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell. Instagram, @elmatideradiosabadell. Illa és...
Recordeu quins són els 7 pecats capitals? Va, que us ajudem a fer memòria. Parlem de la supèrbia, l'avarícia, la luxúria, la ira, la gola, l'enveja i la mandra. 7 passions de l'ànima, de la nostra psicologia, que la tradició cristiana va fixar com a pecats capitals, com una ofensa a Déu. Nosaltres, avui al matí, en parlem. Ni per reivindicar-los ni condemnar-los, sinó per mirar-los amb ulls nous, els d'una jove artista que, de fet, els ha utilitzat com a punt de partida d'una obra que ha estat guardonada amb el primer premi Eva Toldrat d'Il·lustració. Però millor, no ens avancem a la matèria i anem pas a pas. El primer que fem és saludar els protagonistes d'avui a la secció Illa és. Saludem a l'Agustí Hurtado, director de l'Escola Illa, i a la Montse Cascante, professora d'Il·lustració. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
També saludem i afegim a la conversa a l'Ainhoa Sol i el Gerard García, que són els dos alumnes premiats. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Agustí, explica'ns. Primer de tot, suposo que no podíeu començar de millor manera el curs, guanyant per segon any consecutiu aquests premis.
Doncs sí, va ser començar el curs i se'ns va comunicar que, bueno, a la 10ª edició del Premi Eva Toldrat, pues, teníem dues persones guardonades, una d'elles amb el primer premi i l'altra amb una menció especial. Vull dir que sí, que va ser, ha estat un començament de curs molt, molt bonic en aquest sentit, no? I a més ho vam poder celebrar ja.
Clar, que això també és important, eh? Que ara es poden celebrar les coses.
Sí, sí, ho vam poder celebrar.
Hem tornat a la presencialitat, afortunadament. I explica'ns qui organitza aquest prestigiós premi i que suposa, sí, també el guardó per l'escola i pels alumnes, que després en parlarem,
sí,
amb ells.
Sí, sí, pues, tu ho has dit, prestigiós, perquè és un premi que va començar d'una manera molt, molt senzilla i molt tímida, però que actualment s'ha convertit en un dels premis més prestigiosos sobre d'il·lustració, sobretot per a joves il·lustradors. És un premi que organitza l'Escola d'Art d'Olot, juntament amb la Fundació Premi Eva Toldrat. I és una iniciativa de la família Toldrat que, bueno, arran de la mort inesperada de la seva filla, que era estudiant d'il·lustració en l'Escola d'Art d'Olot, bueno, pues, una mica per mantenir el record i la seva memòria, doncs van tenir aquesta iniciativa que li van oferir a l'Escola d'Art d'Olot de dir, mira, volem premiar els millors projectes finals d'il·lustració, perquè la nostra filla, pues, era una apassionada de l'il·lustració, era estudiant d'il·lustració en l'Escola d'Art d'Olot, i arran d'aquest fet tan, tan trist, bueno, pues, han donat vida a un premi d'il·lustració dels pocs que hi ha aquí a Catalunya, juntament amb els premis Junceda que concedeix l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya. Són els dos premis actualment més prestigiosos de la il·lustració. I, bueno, és un premi que s'ha anat fent gran. Primer només era un premi com una cosa interna de l'Escola d'Art d'Olot i, bueno, a mesura que han anat passant els anys, ho han anat obrint a la resta d'escoles d'art de Catalunya i també s'ha anat fent més gran el premi perquè, pues, ja no només està implicada la família Toldrat i l'Escola d'Art d'Olot, sinó també l'Ajuntament d'Olot i altres ajuntaments de la comarca. Vull dir que bueno, guanyar-lo per segon any consecutiu, pues, bueno, és encara més il·lusionant, no? Perquè, bueno, doble reconeixement, els reconeixements són molt importants per l'escola i pels nostres estudiants, i que a més sigui un premi que cada vegada, pues, té més prestigi.
Totalment, doncs nosaltres també volem conversar amb la professora, amb la Montse Cascante, la professora d'Il·lustració. Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns una mica doncs, això, no? Perquè l'escola es va presentar per partida doble, perquè dos alumnes s'hi van presentar i han estat doncs, guardonats. Explica'ns com va ser el procés, no? de tria, de selecció i també el punt de partida, com informàveu als joves, no? Quines eren les premisses per participar en aquest concurs.
Sí, mira, aquest és un concurs en el que els alumnes i les escoles participem amb els treballs de projectes integrats, els projectes finals del cicle d'il·lustració. Aleshores, cada escola pot presentar tres alumnes i enviar-ho a concurs. Nosaltres teníem bastants més projectes que podien que eren vàlids per participar en aquest concurs, però doncs vam haver de, evidentment, seleccionar-ne tres. D'aquests tres, doncs dos van quedar guardonats. Això, el projecte final és una mica la culminació dels estudis del cicle formatiu de il·lustració i l'alumne tria un tema i ha de fer una recerca i un projecte il·lustratiu. Com que se'l fan molt seu, doncs la varietat de temes i de propostes és molt diversa i molt interessant. I l'alumne una mica doncs mostra la seva capacitat, la seva professionalitat, no? El que ha après, la seva professionalitat en els estudis. I, evidentment, hi ha molts bons projectes. I hem tingut la sort de que els dos escollits doncs, bueno, han tingut un reconeixement. Uh-huh. El tercer escollit que vam presentar no l'ha tingut, però era també un molt bon projecte. És a dir, que estem molt, molt orgullosos de la feina que van fer aquests alumnes aquest any.
Uh-huh. Ara ens explicaran la Ainhoa i el Gerard, però posa'ns també en context, no? Quins eren doncs, això, els projectes que presentaven i també doncs, com els heu acompanyat, no? Des de l'escola?
Sí, els projectes finals estan formulats com una assignatura, diguem-ne, dintre del segon curs. Hi ha un tutor, en aquest cas el tutor, jo soc la cap de departament, però el tutor va ser en Cristian Inarafa, que fa un acompanyament amb els alumnes en aquest projecte, no? Uh-huh. I en vam triar dos, el de l'Ainhoa dels Pecats Capitals i el del Gerard, que es deia 21, que era una... Bueno, ja us explicarà més ell, sí, però era una mena de prototip de Bíblia d'un capítol d'animació, uns personatges, etcètera. Uh-huh. I bé, una mica la tria va ser en funció de que del que ens proposen. Podem enviar qualsevol proposta, però nosaltres ja sabem una miqueta doncs, quins projectes tenen més sortida a nivell de concurs i quins no tant, no? Uh-huh. Hi ha alguns que, a vegades, són molt comercials i no són tant de concurs. És a dir, nosaltres també hem de fer aquí una mica de tria des de l'escola, no? I en aquest cas, doncs, també ho vam encertar. Uh-huh.
Doncs vinga, afegim a la conversa la Ainhoa i el Gerard. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
A veure, no sé si us esperàveu guanyar, tenir aquest reconeixement.
No ho esperàvem, de veritat.
No, ha sigut una sorpresa i molt, molt contents d'haver sigut guardonats.
Uh-huh. Gerard, explica'ns, tu vas tenir aquesta menció especial, no?, pel projecte 21. Explica'ns una mica en què consistia, com vas viure tota la tasca, no?, també, suposo, prèvia de documentació, d'informació i després, doncs, de creació, no?
Sí, mira, de fet, o sigui, jo el que tenia intenció, a mi sempre m'ha agradat molt el tema de dissenyar personatges, dotar-los d'algun paper important en algun món, i el que tenia pensat era fer una bíblia d'animació que, per ser resumint, consisteix en les bases per la creació d'un projecte audiovisual, el que serien, doncs, els esbossos, els dissenys del que serien personatges, el que serien paisatges, de projecte que en aquest cas el que tenia pensat és tenir la idea per crear una nova sèrie d'animació com les que podem veure avui en dia d'estètica cartoon. Uh-huh. I el que vaig fer és, a base de documentar-me, perquè representa que la sèrie tractaria sobre un món imaginari, d'un esquizofrènic, de la seva ment, la seva consciència, i molts dels personatges doncs, em vaig haver de documentar perquè molts estan basats amb fòbies, amb trastorns mentals, i tot el que vaig fer, tota la meva documentació, va ser buscar referències, buscar quines fòbies existeixen, com puc dissenyar un personatge a partir d'allò. I en principi això, o sigui, tota la meva recerca va ser en base de documentació. Després, part del treball, el que volia era aconseguir crear molta varietat de personatges i de dissenys que tinguessin, doncs, la seva personalitat, i dintre de ser una sèrie que podria entrar dins de la categoria de sèries contemporànies, que totes mantenen una estètica,
sí,
sempre intentar que tinguessin el toc personal, que és el que m'agradava. I llavors això, vaig crear els paisatges, vaig crear els personatges, vaig intentar... Normalment una bíblia d'animació no s'explica al detall tot el que passa a una trama. Simplement s'explica i sí, hi ha informació bàsica i la principal sobre el que són els personatges i una mica la trama.
Digues.
Sí, va ser simplement això, doncs, intentar crear una mica de xitxa, una mica de trama, més que res perquè els personatges no tinguessin, no se fossin plans, no, dintre de la història, sinó que estiguessin més o menys orientats i incorporats en el món.
Per tenir aquesta profunditat, no? Explica'ns per què aquest tema, per què la salut mental, que em sembla un tema molt adient, que encara, doncs, costa, no?, a parlar-ne d'aquestes malalties, d'aquests trastorns, i per això em sembla un projecte molt inspirador, i per què aquest títol, 21?
Doncs mira, ja des de l'inici em penso que vaig tindre clar el títol. Simplement el que vaig buscar és simbolismes. El primer que vaig fer és buscar simbolismes i em vaig fixar que 21 era el número que representa la bogeria. Perquè d'alguna forma el 20 és la perfecció i l'1 del 21 trenca amb aquesta perfecció. I és un simbolisme de caos, de bogeria, en tot cas. I a part, com a detall, el que vaig fer és, com que representa que la història és el món d'un esquizofrènic,
sí,
com a detall, 21 també era el número de l'habitació en la que estaria el protagonista, en aquest cas, hospitalitzat. Que, si més que res, per donar-li aquest detall final al que seria la trama. I jo, al principi, el que volia crear, més que res, perquè com que jo el que volia és molta llibertat a l'hora de dissenyar personatges, el que vaig pensar és en un rotllo Alice en el País de les Meravilles, on els personatges, pues, poden tenir qualsevol estil i qualsevol estètica, perquè el que no volia era limitar-me a l'hora de fer personatges. I després, en lloc, per no fer simplement que fos un somni, doncs vaig voler anar més enllà, perquè el tema de... Sempre m'ha semblat interessant el tema de trastorns, no? Hi ha alguns que em sorprenen, perquè és increïble com la ment pot jugar tant amb aquests temes. I va ser per això, o sigui, vaig voler jugar una mica amb la metàfora d'un personatge que a la vegada està lluitant contra ell mateix per despertar-se, i vaig crear la idea de protagonista-antagonista que fossin ell mateix, la mateixa persona, i a partir d'aquí, doncs, crear personatges que representen que estan creats per ell mateix. I molts d'ells, doncs, això, inspirats en trastorns, en pors, en problemes... Bueno, en general això, no?
Una mica. Tots aquests problemes mentals, i la veritat és que en tot aquest univers oníric que has creat, en tot aquest escenari, has creat personatges com l'Ambi, com el Rudo, el Pimpo, no? Que realment, doncs, amb uns cromatismes, amb tota una imaginació. Montse, suposo que quan t'arriba un alumne, no?, amb un projecte com aquest, la veritat és que també és inspirador per vosaltres, no?
Sí. Bueno, és que el Gerard té una capacitat imaginativa i creadora molt gran, i de sempre, o sigui, ha sigut un alumne que en aquest sentit ha destacat molt, perquè té un món propi, molt, molt, bueno, immens, i bueno, ho ha anat desenvolupant. I llavors en aquest projecte ha sigut on ha culminat, no?, tot això. Li han donat bastant de, no?, rienda suelta, i la veritat és que l'ha aprofitat, és una passada. A més, era un treball molt extens, molt laboriós, amb molta feina, moltes hores, i realment ha lluït.
Doncs la veritat que sí, perquè el que deies doncs, és una feina doncs, en profunditat, no només crear els personatges, l'escenari, no? Tota la història, o sigui que ben merescut aquesta menció especial pel seu projecte 21. També saludem a l'Ainhoa, que ha aconseguit el primer premi, el millor projecte integrat amb les il·lustracions dels 7 pecats capitals sobre rodes. Explica'ns el teu projecte, perquè també ens ha semblat molt, molt inspirador.
Bueno, el meu projecte bàsicament consistia en fer un autoencàrrec d'il·lustrar 7 taules d'esquit amb la temàtica dels 7 pecats capitals. La meva idea era bàsicament agafar una tradició, com era la dels pecats capitals,
sí,
que va ser al segle VI pel catolicisme, com has explicat abans, però ho volia traslladar a l'actualitat i posar-lo sobre una superfície que sigui com més moderna, més urbana, més de l'actualitat, no? Com eren els esquits. I estèticament també volia trencar una mica amb els estereotips, perquè sempre s'ha representat amb figures femenines, normalment nues també, i bueno, jo volia fugir d'això i tampoc volia implicar fer el contrari, fer-ho amb homes, sinó el que volia fer és utilitzar els animals propis de cada pecat i personalitzar-los amb el significat d'aquest.
Per això em sembla molt inspirador, doncs aquests pecats capitals sobre rodes, sobre aquests skates, que els nostres oients s'han d'imaginar això, doncs aquestes taules d'aquests skates doncs, dibuixades, no?, amb aquests, cadascuna amb un d'aquests pecats. Posa'ns exemples, no sé, ara penso, la gula, no?, com l'has il·lustrat i quina és la crítica, no?, quin és el rerefons que hi ha que tu has volgut doncs, plasmar amb la teva obra.
Bueno, jo estèticament volia fer com una barreja del meu estil personal i bueno, a l'hora d'il·lustrar i també un estil neotradicional japonès perquè penso que és molt, molt modern i que encaixa amb la temàtica i l'entorn del producte que volia fer, no? Llavors, la gula en concret, l'animal era el porc i jo vaig fer com un plat de ramen, comida, menjar japonès, que portava un porquet. I també hi ha molt menjar, hi ha sushi, hi ha fideus, una llimona, i està tot repartit per la superfície de l'esquit, que, bueno, com ja sabem, és una superfície molt allargada, molt vertical. Llavors, sí. Jugo una mica també amb els buits i amb els elements per fer una mica com més dinàmic i més modern, vaja.
Que a més hem de dir que també jugues molt, no només amb els pecats i amb l'espai, no?, que t'ofereix l'skate, sinó també, i els animals que representes, sinó també amb el cromatisme, no?, canvien molt.
Sí, això també és veritat, se m'ha oblidat comentar-ho. Cada pecat està relacionat també amb un color, per exemple, la gula amb colors taronges, l'aire amb colors vermells, la supèrbia amb blau, i cadascun també és això, la gamma cromàtica, destaca sempre un color i agafo igual dos o tres que són complementaris i a partir d'aquí doncs faig la paleta.
Explica'ns, va, algun altre d'aquests pecats originals, aquests pecats capitals que vulguis destacar i ens expliques també el procés i què és el que es veu, l'animal que el representa, el color i també el treball que has fet.
Bueno, per exemple, un que em va agradar molt fer va ser l'avarícia, que era un gripau, una granota, perquè hi ha una llegenda que, bueno, tractava d'això d'un gripau que una persona li va trencar una pota sense voler i llavors, a partir d'aquí, sempre li ocorrien desgràcies. Sempre era tot malament, mala sort i tot això. Llavors, aquesta persona va decidir cada dia anar on va trencar-li la pota a la granota i donar-li una moneda d'or. Llavors, així va néixer l'avarícia. I, bueno, aquest em va agradar molt fer-ho perquè vaig fer com una granota, en plan, com personificada, de peu, ballant, entre comilles.
Sí.
I portava moltíssimes monedes d'or i unes cordes i tal, que enllaçaven tota la il·lustració i ocupava llarg de tota l'anatomia de la taula d'escape. I aquest em va agradar molt. I vaig agafar, doncs, colors daurats, verds i Granats.
I explica'ns també, doncs, Ainhoa, per què els set pecats capitals, no? Com a punt de partida, que jo crec que han estat, doncs, això, no? Retratats, doncs, al llarg de la història de l'art per diferents artistes, no? I que explica, doncs, això, no? La nostra relació amb el bé, amb el mal, no? I amb la nostra moral.
Bueno, clar, és que el que volia era... Volia fer una sèrie, llavors vaig pensar en diferents temàtiques, no? Igual, jo que sé, les estacions, els mesos, signes del zodiac, qualsevol cosa, no? Però vaig pensar alguna cosa tradicional que digui, podria trencar, no?, si ho faig una mica més modern i tal. I, bueno, vaig pensar en els pecats capitals, que vaig dir, bueno, realment, suposa que són coses que s'han d'evitar per establir el bé comú, però, bueno, depèn com ho representis, doncs pot ser d'una altra forma, no? Jo volia representar-ho d'una forma com més moderna i més divertida, que fos com més innocent, també.
Ah, Montse, explica'ns també, no?, com vosaltres vau conduir, vau ajudar i, sobretot, com vau rebre, doncs, aquesta proposta, no?, perquè a nosaltres ens ha sorprès.
Sí, sí, és que aquesta proposta, de fet, va destacar el jurat del premi, que un dels motius que pel premi era la innovació, no?, la innovació de la proposta, no? No és habitual en un projecte final, doncs, que les il·lustracions vagin aplicades a unes taules de skate, no? És a dir, que normalment la il·lustració va més vinculada, doncs, al món editorial, al llibre, al paper, al cartellisme, han tingut alguna altra cosa, doncs, algunes samarretes, coses així. Però realment planxa, doncs, la superfície, no?, els skates, doncs, era una cosa totalment innovadora i, és a dir, no és que no s'hagi fet mai, però en el cas de projectes finals, doncs, no és molt habitual i la proposta, la temàtica, encara era més innovadora, era més xocant, no?, el fet aquest de una cosa, un suport tan modern amb una temàtica tan clàssica, però revisada, no? I bé, també la peculiaritat és que les il·lustracions estan molt ben executades, tècnicament estan molt correctes, perfectes, sí. I l'aplicació sobre la mateixa taula, perquè va fer una maqueta, sí. Quedava molt, molt lluïda, no? Quedava molt bé. La veritat és que sobre el suport es veien espectaculars.
Sí, la veritat és que sorprèn. Jo crec que és un projecte que s'hauria de buscar, no?, la viabilitat. No sé si això també, doncs, és part d'aquest reconeixement, que potser també ajuda a que aquests alumnes tinguin més projecció.
Sí, de fet, home, els premis tenen una dotació econòmica i, bueno, d'alguna manera poden ajudar a fer possible o, com a mínim, fer viable l'intent de comercialitzar o produir aquells projectes, no? En aquest cas, bueno, la Ainhoa vol fer-ho, no? Vol intentar, doncs, que això es pugui produir, no?
Ainhoa, tu vols que aquests set pecats capitals vagin realment sobre rodes, no?
Home, sí, m'agradaria molt, de veritat.
Perquè expliqueu-nos aquesta dotació, en què consisteix, i també em sembla que els projectes premiats es poden veure, no?, exposats.
Sí, de fet, ara, ostres, no recordo exactament la data, estaven exposats durant un temps, crec que aquesta setmana ja s'acabaven, però no el divendres, no? Aquest divendres que ve, crec. Estaven a una sala d'Olot, a Can Trinxeria, exposats, i posteriorment, bueno, els podem veure, bueno, també els podem veure aquí a la nostra web o segurament a la web de l'Eva Torrà també els posaran, de seguida els posen els projectes, no? La dotació econòmica, són uns premis importants. La dotació econòmica del primer premi són 1.000 euros i els mencions segons...
La
segon premi 400 i les mencions 200. Hi ha una dotació molt important, hi ha un esforç econòmic important que és una manera de gratificar també doncs, i donar la importància que tenen a aquests estudis i aquests projectes.
I els il·lustradors, que afortunadament, com fa temps que expliquem, és una de les professions que en els darrers anys s'ha posat més en valor, no?, aquesta tasca, i veiem realment com els il·lustradors són presents en molts sectors.
Efectivament, sí. És per això també nosaltres apostem per aquests concursos, per aquests premis. Sempre participem, tant si guanyem com si no. Des de que vam poder-ho fer, doncs no perdem l'oportunitat de presentar-nos i de perquè a més doncs és una oportunitat, és un valorar aquestes iniciatives que hi ha la família Eva Torrà i a l'Escola d'Olot que organitza, sí. Doncs un agraïment infinit, no? Perquè calen aquest tipus de reconeixements, aquests premis, no?
I tant, i més després de l'època que portem, jo crec que cal doncs, tornar a reprendre tota aquesta activitat, aquesta presencialitat i sobretot aquest reconeixement a l'esforç d'aquests joves creadors. Moltíssimes gràcies, com sempre, a Agustí, Montse i també a l'Ainhoa i al Gerard per explicar-nos, per fer aquesta radiografia d'aquests premis, d'aquests guardons i, evidentment, d'aquestes creacions. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Al matí... amb Raquel García.